ciutat.
Hola, què tal? Bon dia, 10 i 4 del matí, bon dia i bona hora, benvinguts a la ciutat d'avui dimarts 19 de maig, una ciutat que ve avui molt atapeïda de continguts. El menjador social del Poblenou de Pineda, que també atén persones del nostre municipi, us demana un cop de mà. Aquesta crisi sanitària no ha fet més que agreujar la situació ja delicada d'algunes famílies. En parlem d'aquí uns moments amb el Juan Marín, que n'és el coordinador del menjador social. La síndrome de la cabana. Aquestes últimes hores se'n parla molt, així és com s'ha batejat la por que pateixen algunes persones a sortir al carrer després de 2 mesos de confinament. En parlem també d'aquí uns minuts amb el psicòleg Xavi Costa. En aquestes darreres hores, Oncolliga Calella ha presentat l'onzena marxa contra el càncer, una marxa ben diferent a la d'altres edicions que d'aquí una estoneta ens explicarà la Maria Vera. I la Núria Corrades, gerent del gimnàs situat al Centre Mèdic Creu Groga, que des d'ahir ja és obert, ens explicarà amb quines mesures han pogut obrir les seves instal·lacions. I acabarem avui la ciutat recordant la música de Grace Jones, aquesta cantant i actriu jamaicana nascuda tal dia com avui de l'any 1948. Salutacions, un matí més. D'aquí us parla a aquesta hora. El meu nom és Sònia Muntanyola. Comencem fent cop d'ull a la previsió del temps amb el Quim Serra. Quim, dia.
Molt bon dia. Tenim per davant una nova jornada marcada pel temps estable i per l'ambient assolellat a tota la comarca, amb unes temperatures que avui encara podran pujar una miqueta més i fregar els 27 graus cap a l'interior de la comarca. Pel que fa als vents, en general, bufaran fluixos, aquest matí més variables, aquesta tarda giren cap a sud-sud-oest, i una situació marítima dominada pel marejol, lleugeres àrees de maror, fruit d'aquest mateix vent de garbí. Però vaja, en general, una situació ben tranquil·la avui i també els pròxims dies. De moment, canvis importants no se'n veuen. D'entrada, de cara a demà, de fet, continuarem amb unes temperatures molt semblants a les d'avui. Poden baixar un palet les temperatures màximes, però poca cosa, al voltant d'un grau, i demà passat, dijous, tornarien a pujar. Es faran més càlides, amb algun valor cap als 28, fins i tot ja podríem fregar els 29 graus aquí a la comarca. Per tant, una situació marcada per aquestes temperatures ja gairebé preestiuenques. També són normals en la segona meitat del mes de maig aquestes temperatures cada cop més elevades i amb mínimes encara doncs, força agradables, fresquetes fins i tot cap a l'interior del Maresme, tot i que també aniran pujant al llarg dels propers dies. L'estat del cel, doncs, domini del sol, avui, també de cara a demà, i demà passat potser apareixeran alguns núvols prims al matí, núvols mitjans a la tarda, conseqüència dels ruixats que poden afectar la zona del Pirineu, però vaja, seran núvols sempre poc importants, vents fluixos i situació marítima tranquil·la, el que esperem al llarg de la jornada d'avui, com ja hem comentat, i també els pròxims dies.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. Si us heu de morar en vehicle pel carrer, per Calella, sabíeu que hi ha un tall al carrer en Sant Claver fins a les 10:30 entre Sant Josep i Escoles Pies. I si heu de fer servir el transport públic, recordeu que és obligatori l'ús de mascareta. L'oferta, especialment en hora punta, està incrementada per adaptar-la a la demanda i garantir la distància mínima de seguretat entre els usuaris. Transport públic ara mateix circula amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Nomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Què diuen avui a comarca, Nomi?
Doncs bé, parlem dels controls policials que van evitar ahir el salt de la regió sanitària entre Arenys i Canet durant les franges horàries permeses per fer esport i sortir al carrer. A primera hora del matí, la policia local d'Arenys de Mar va muntar un dispositiu policial al final del camí de la platja del Cavalló i una patrulla de la policia doncs, va avisar tots els vianants en aquell punt fronterer doncs, que calia fer marxa enrere, que no podien anar més enllà perquè anar més enllà significava creuar el terme municipal de Canet i creuar a Canet des d'Arenys significa passar a una altra regió sanitària que ja està en fase 1 Clar. I Arenys, recordem que sí, encara sí. Està en la fase 0 igual que tot el Baix Maresme. Sí, per tant, han muntat aquest dispositiu per evitar que la gent creui de regió sanitària. De fet, aquest punt, com dèiem, és el punt més conflictiu perquè justament és la part que uneix els dos municipis i clar, allà no veus la frontera perquè només veus un camí de sorra, és una llengua de sorra i no saps si estàs a Arenys o a Canet. Llavors, la policia local d'Arenys va muntar una balissa durant aquests dies per indicar a la gent doncs, que aquí és Canet i no pots creuar i no pots caminar per tota la platja com si diguéssim fins a...
sí. Ens consta d'entendre els ciutadans, això.
Clar, costa,
ens costa
també
molt d'entendre.
És un lloc recurrent que quan la gent pot anar a fer esport o a passejar, doncs tria poder anar a aquest camí de la platja i arriba a un punt que diuen no, ja no pots avançar més perquè estàs en una altra regió sanitària.
Sí,
aquests controls es repetiran durant el dia d'avui, es reforçaran a les 8 del vespre, que és quan surt més gent, i també el reforçaran al cap de setmana en previsió doncs, que també pugui sortir encara més gent perquè és cap de setmana. D'altra banda, s'apunta que es faran també controls a la Nacional 2 i a l'estació de Renfe.
Molt bé, què més, Naomi?
Doncs bé, seguim amb més qüestions, seguim a Arenys de Mar, perquè la Guàrdia Civil va intervenir el passat 6 de maig a Arenys una tonyina vermella de 82 quilos capturada il·legalment, l'heu vist, no?
Sí, i tant, i clar, morta.
Clar, perquè ja l'havien preparat per vendre. De fet, els agents van detectar durant una inspecció rutinària que des d'un vaixell descarregaven un peix de grans dimensions i el tapaven immediatament amb una lona. El propietari de l'embarcació va assegurar llavors que l'havia pescat accidentalment, però com dèiem, el peix havia estat eviscerat per ser venut. La tonyina vermella és una espècie en perill d'extinció i està restringida a una sèrie d'embarcacions incloses que té un cens la Guàrdia Civil. Per tant, aquesta embarcació no estava inclosa dins d'aquest cens, que sí que les poden capturar, i llavors els agents van aixecar 3 actes de denúncia contra el propietari per pescar amb una embarcació sense permís, per fer pesca accidental i no comunicar-ho abans d'arribar al port i per descarregar una peça sense passar per la llotja. La tonyina en concret feia 82,4 quilos i va quedar dipositada a la confraria de pescadors perquè, clar, aquí molts es pensen què passa amb aquestes tonyines que pesquen il·legalment. Doncs bé, la van portar a la confraria de pescadors d'Arenys de Mar fins que va ser traslladada al centre de recuperació d'animals marins del Prat de Llobregat per alimentar en altres animals.
Sí, el cram. Que no se la va menjar ningú, que se la van menjar els animalets.
Exacte, perquè això també és una mica la llegenda, no? De què passa amb aquest... Doncs se la van menjar altres animals que s'alimenten de tonyines. I una última qüestió, perquè l'Ajuntament de Mataró ha començat una prova pilot per canviar els polsadors dels semàfors que regulen el pas de vianants. La nova botonera serà més gran i atenció perquè s'activarà amb el colze. Amb l'objectiu doncs, de minimitzar el risc de contagi de que la gent vagi tocant objectes pel carrer. Ahir es van començar a canviar els primers polsadors a moda de prova a la Nacional 2 de Mataró i d'aquí a 3 setmanes l'Ajuntament de Mataró informa que preveu instal·lar tots els altres. En total es modificaran 177 semàfors de la ciutat i a més amb 25 cruïlles eliminaran el polsador i el semàfor es regularà com tots els altres.
Ah, és el que dèiem ahir, no? Segurament és una de les coses que canviaran, no? Potser, en comptes de fins ara que hi posàvem el ditet, hi posarem el colze.
Clar, canviaran moltes rutines que fins ara estàvem acostumats i que ara potser, tan fàcil com això, no?, de clicar un botó, no ho podrem fer.
Sí, sí. Que tinguis bon dia.
Igualment.
Gràcies. La Naomi i la Dolors Lleuri que tornen a la una i en temps de l'informatiu. Ràpida lectura de titulars de la premsa d'avui. Al Punt Avui hi llegim tensió per la pròrroga. Sánchez que negocia allargar l'estat d'alarma activat per ERC i Ciutadans. I lent retorn a la normalitat. Altres titulars de la premsa. El periòdico mascaretes obligatòries. A La Vanguardia hi llegim que la majoria del comerç aprofita la desescalada per reobrir amb cautela. Són les 10 i 13, el menjador social del Poblenou, ho dèiem a començar, que també atén persones del nostre municipi, us demana un cop de mà. En parlem després de la pausa amb el Juan Marín, que n'és el coordinador. Fins ara.
Ràdio Calella Televisió, @RadioCalellaTV. Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074 i per mail netipolit13@gmail.com. Netipolit, Carrer Sant Jaume 442, Calella.
Ai, que bé, per fer cap de setmana. Què voleu que fem avui?
Podríem anar a caminar per la muntanya, no?
Sabíeu que fer activitat física ens ajuda a viure més i millor? L'Organització Mundial de la Salut recomana fer activitat física cada dia, 30 minuts als adults i la gent gran i 60 minuts als infants i adolescents. Una vida activa disminueix l'ansietat, l'estrès, la depressió i prevé i controla malalties cardiovasculars i metabòliques. Mou-te i viuràs més i millor. Més informació a esport.gencat.cat. 012. La millor resposta.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? Anem llegint només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Avui mateix podem ser heroïnes i herois, salvar vides i frenar el coronavirus. Des de casa, sense sortir al carrer, educant la canalla o cuidant a les àvies i avis. Des de la feina, atenent les urgències i cobrint les primeres necessitats. Des de les empreses, prenent decisions i fent les intervencions necessàries.
Ara mateix, si treballem en equip ciutadania i professionals, podem ser heroïnes i herois i salvar vides. Frenem el virus. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig d'heroïnes i herois.
RadioCalellaTV.cat.
Deu i 16, des del Servei de Menjador de Càritas Poblenou, fan una crida a la ciutadania per fer aportacions de menjar. Tenim en línia el coordinador del menjador social, que és el Juan Marín. Què tal, Juan? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Quina és la situació en la que us trobeu, Juan? Explica'ns.
Doncs mira, bueno, en primer lloc, jo no sóc el coordinador, jo sóc el president de Càritas. El coordinador és una noia, és la Laura Cerrato, la coordinadora.
D'acord.
Però bueno, és igual, estem tots al mateix vaixell. A veure, el que ens trobem és que hi ha un augment de persones que venen al menjador social. I, per altra banda, ens trobem també la disminució d'ajudes econòmiques i, bueno, pues, d'alguna manera, com que hi ha associacions que s'han ofert a portar alguna cosa, van dir, bueno, les persones particulars, si volen, doncs també poden portar. I ja va ensenyar què és el que realment nosaltres necessitaríem, perquè com que no tenim cuina, sinó que nosaltres ja comprem el menjar i ha fet, i l'única cosa que fem és regenerar-lo en un fort industrial que tenim, doncs el que volem és que si porten alguna cosa que sigui ja cuita, que no s'hagi de fer, que no s'hagi de guisar, per dir-ho d'alguna manera, que no s'hagi de cuinar.
Demaneu llet, galetes, llegum cuit, verdura cuita, tomàquet fregit, ous, fruita. El menjar, dius que vosaltres ja, quan el serviu, ja us el cuinen. Qui és l'encarregat de cuinar el menjar que serveix al menjador de Càritas?
No, nosaltres ho comprem ja amb una empresa, principalment la SER, però bueno, hi ha també altres empreses, i ho comprem que ja està, ja ho porten, ja ho porten fet i en unes safates que, bueno, en data de caducitat, però que nosaltres les guardem a la nevera i l'anem utilitzant a medida que la necessitem. O sigui que nosaltres realment el que fem és, ja et dic, regenerar aquest aliment que ja estan durant una hora, el posem al forn a 100 graus i a partir d'aquí ja els comencen a servir.
Juan, a quantes persones esteu assistint aquests dies des del menjador social de Càritas?
Pues, aquests dies estem assistint entre 35 i 40, el que representa un 30 i algo per cent més que no abans.
I doneu tant dinar com sopar o esteu amb un àpat només?
No, bueno, a veure, hi ha un problema aquí, també afegit, i és el problema dels voluntaris, no perquè no hi hagi voluntaris, que sí que n'hi ha, ni molt, però tenim problemes amb la pandèmia, en el sentit de que molts voluntaris som de risc.
Passeu del 70,
per exemple, no puc anar-hi al menjador amb la gent, perquè, bueno, no em deixa ni legalment ni familiarment. Sí. Perquè al tenir més de 70 anys, doncs ja no deixen participar d'aquesta manera. I així com jo, hi ha molts voluntaris. Llavors, els que estan fent la feina és gent jove que s'han fet, i, bueno, de moment hi ha uns 15 o 20 voluntaris, sembla que són uns 18, que són gent nova que ha vingut, que s'han ofert per fer aquesta tasca de voluntariat, i després hi ha 4 o 5 voluntaris més veterans, no vol dir molt grans, sinó veterans, que ja treballaven de voluntaris al menjador. I són aquests els que estan fent aquesta tasca. Què podrà fer també per donar de sopar? Doncs de moment no, ja estem estudiant, de moment no hem plantejat todavía fer-lo, encara no es pot fer.
Els diners d'on surten per poder pagar tots aquests àpats que serviu cada dia, Juan?
Doncs mira, els diners surten de la gent. Bueno, hi ha també institucions que ens ajuden, per exemple, l'Ajuntament de Pineda ens ajuda econòmicament amb una subvenció ja de fa alguns anys que es dona 5.000 euros. I després hi ha també el rebost que es dona fruita quan tenen, i sobretot el diner són de la gent que deixa a les caixetes de la parròquia, per exemple. Ara la parròquia està tancada, ara no hi ha misses. Bueno, ara em sembla que començaran les misses una altra vegada, però fins ara no. La qual cosa també fa minvar els ingressos, no? Lo millor és l'apadrinament d'àpats. L'apadrinament d'àpats és que hi ha gent compromesa a dir, bueno, pues jo pagaré 3 àpats al mes, o 5, o 1, els que siguin, no? I llavors aquestes persones són una font d'ingressos per nosaltres, que és ja més regular, però d'alguna manera, no? Perquè ja content que cada mes hi haurà tants diners de la gent que apadrina els àpats. Però, claro, aquest apadrinament també l'han baixat perquè la gent ara, molts han quedat en el paro, o si no, estan amb les ERTEs aquests, en la qual cosa, doncs, els apadrinaments també l'han baixat.
I per què us veieu amb l'obligació de fer aquesta crida perquè la gent us porti menjar? Perquè penseu que perilla aquest suport alimentari que feu a aquestes famílies, o per què? Per què feu aquesta crida? Per què necessiteu que us portin menjar?
A veure, necessitem que ens portin menjar, no qualsevol tipus de menjar.
Sí, ho hem explicat, sí. Això, sí. Exacte. Llet, galetes, llegum, verdura, cuita...
Exacte, bueno, el necessitem, ha sigut en un moment puntual. Això no vol dir... No vol dir que hem d'estar sempre demanant, no. Ha estat un moment puntual i que hi ha hagut una gran resposta per part de la ciutadania i també per part d'associacions d'aquí de Pineda i alguna de Calella. Això vol dir que potser la setmana que ve o aquesta setmana diré, escolteu, no porteu res més perquè ja amb això tenim cobert un espai, i si fa falta, més endavant ja parlarem, d'acord?
Quina associació de Calella us ha portat menjar? Ho podem saber-ho?
Bueno, els que ens porta menjar és la Càritas de Calella.
Ah, d'acord. Em deies que rebeu una subvenció de l'Ajuntament de Pineda que us ajuda. De Calella no teniu cap suport econòmic?
A veure, de Calella ens va posar en contacte a final de l'any passat amb el regidor de benestar social.
Sí, de política social, sí.
De política social. I, bueno, hi van quedar que ens parlarien i que es veurien, però després, com que ja no van poder continuar i de moment no he tingut més contacte, però bueno, la voluntat hi era.
Molt bé.
La voluntat hi era.
Doncs...
I espero que això ara es torni a posar una altra vegada a les converses per poder veure si ens poden donar un cop de mà, perquè també pensa que aquest menjador no és només de Poblenou, és de Poblenou, és de Calella, sí, és de Pineda Centre, o sigui, del poble i alguns de algun també que ve d'algun poble del costat. Alguna vegada ve algú, no?
El menjador que està a l'Avinguda Mediterrània 40 del Poblenou de Pineda, podeu portar a menjar això que dèiem, llet, galetes, llegum cuit, verdura cuita, tomàquet fregit, ous, fruita. Si pot ser, millor no en envàs de vidre, demaneu millor en llauna, eh?
Sí.
Millor en llauna.
Sí.
De dilluns a divendres entre les 12 i 2:15. Digue, Joan.
Sí, bueno, inclús el cap de setmana, perquè nosaltres també estem donant el dissabte i el diumenge. També està obert perquè també repartim menjar aquell dia. I el que estem repartint és el menjar, que s'haurien de menjar a taula, perquè no es poden seure a taula perquè de moment no tenim les condicions que demanen el Ministeri de Sanitat, doncs s'han de portar a casa.
Llavors, el venen a recollir i se l'emporten, no?
Se l'emporten, però ja calent, vull dir, és un menjar calent bueno, que per les circumstàncies no poden seure i menjar-s'ho, que és la idea del menjador i per el que està fet el menjador, per la gent que no pot menjar a casa per les raons que siguin. Perquè no tenen casa és una de les més importants. I l'altra perquè estan rellogats o estan en alguna situació en què o estan d'ocupes en algun lloc que no poden cuinar. O sigui, són circumstàncies de cadascú i nosaltres pal·liem aquesta manca de poder fer-se el menjar, doncs li donem fet.
En alguns casos, porteu el menjar també a les cases o no? O sempre l'han
de
venir a recollir?
No, perquè això implicaria també una altra red de... Llavors el que estem donant a los mateixos que venien abans, pues són els que venen ara. Bueno, els mateixos i uns quants més, no? Perquè estem parlant que venen doncs això, de 40... Algun dia han vingut fins a 45 persones. Quan abans era quan venien 30 com a molt. I ara no, ara estem venint bastant. I bueno,
molt bé, Juan.
Atendrem sempre que puguem.
Doncs ja ho sabeu, sempre que us faci falta ho podeu explicar a través de la ràdio. Juan Marín, president de Càritas Pineda, gràcies. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau,
bon dia.
Gràcies.
Calella Televisió. En la situació actual vigent, Decofret ofereix els seus serveis a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament. Equipaments d'higiene i prevenció per oferir a clients i treballadors les necessàries mesures de seguretat. Mampares i separadors de metacrilat o vidre securitzat. Equips de desinfecció mitjançant ozó i depuradors d'aire amb tecnologia ultravioleta per mantenir l'ambient lliure de virus, bactèries i olors de forma segura per les persones. A Decofred disposem d'equips bàsics de paret, depuradors d'aire portàtils i equips de tractaments de xoc per a esterilitzacions en profunditat. Informeu-vos de les diferents propostes i solucions segons les necessitats del vostre negoci. Decofred, carrer Sant Jaume 442, Calella, a la mateixa Nacional 2, telèfon 93 766 0074.
Lallopa.net, la nova web de llibreria La Llopa. I a través d'aquesta nova web et proposem diferents opcions per adquirir i regalar llibres. Pots escollir els llibres i us els portem a casa. O podeu recollir-los a la llibreria quan s'acabi el confinament. O pots comprar el bal regal que vulguis i l'enviarem en format digital a l'adreça que ens indiquis. Es podrà bescanviar la llibreria quan acabi el confinament. Recorda, Lallopa.net, la nova web de llibreria La Llopa. També ens trobaràs a llibreriesobertes.cat i a nombroses iniciatives editorials que estan sorgint aquests dies. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella.
Ens acostem a 11:15. Segurament en aquestes últimes hores n'heu sentit a parlar molt de la síndrome de la cabana. En diuen, d'aquesta síndrome parlen de la por a recuperar la nostra vida social després de pràcticament 2 mesos de confinament. També tenim al telèfon el psicòleg del Centre Mèdic Creu Groga, Xavi Costa. Què tal, Xavi? Molt bon dia.
Molt bon dia a vosaltres també.
Ni fet aposta, perquè aquestes últimes hores sí que vam quedar amb el Xavi doncs, fa un parell de dies, però en aquestes últimes hores ens sentim a parlar molt de la síndrome de la cabana. No sé si és un... Parlem d'una crisi d'angoixa, d'angoixa... Exactament què és això de la síndrome de la cabana, Xavi?
Per començar, la síndrome de la cabana, com el seu nom mateix diu, és un síndrome, i no ho hem de confondre mai amb un trastorn. Un síndrome és un conjunt de símptomes que es donen en una altra freqüència, però que poden variar en el temps. Uh-huh. Aquest tipus de síndrome en concret, el síndrome de cabana, cursa amb els nivells d'ansietat. Els primers dies ens vam confinar, vam començar a viure una nova realitat amb la que no teníem cap visió de futur, cap visió de què passarà demà, i això ens va crear els nivells d'ansietat. No? Amb la diferència amb el trastorn, l'entenem nosaltres com una alteració estable en l'estat de salut que el que acaba fent és afectant també els nostres processos mentals. Llavors, voldríem la síndrome com un conjunt de símptomes amb alta freqüència però no estables, i el trastorn com quelcom d'estable que acaba afectant la nostra salut i la nostra ment. Mm. Com us dic, el síndrome de la cabana és un síndrome adaptatiu. Què vol dir adaptatiu? Que una vegada la situació canvi, variï, tu t'hauràs de tornar a adaptar i el síndrome s'haurà de tornar a adaptar també d'aquesta manera.
No està considerat una patologia, malgrat llegia jo ahir que si no gestiona bé sí que pot acabar derivant, no? en una patologia, en una malaltia. Ho penses també això, Xavi?
Evidentment, tots els síndromes poden acabar derivant en patologies. Per entendre's, un dels síndromes més famosos, que és el síndrome d'Estocolm, com hem vist en quantitat de pel·lícules i llibres, pot acabar en una patologia, una patologia agorafòbica, amb una patologia de trastorn ansiós, però ha de fer aquest pas de passar d'un conjunt de símptomes a quelcom d'estable, a quelcom que faci que la nostra salut decaigui. Salut, i quan parlem de salut no només ens referim a la salut física, La salut s'ha d'entendre en un conjunt biopsicosocial.
Té alguna connotació fòbica, això del síndrome de la cabana? És una fòbia?
No. Com diem, ens mantenim en que és un conjunt de símptomes. Una fòbia és una cosa una miqueta més complexa. Una fòbia, primer, és una qüestió estable en el temps, però, a més, forma part d'una por irracional. Nosaltres ara mateix estem bombardejats i contaminats per pors racionals. Sortir al carrer és una exposició a un contagi. Mm-hmm. Llavors, tota aquesta por és totalment racional. Nosaltres, quan parlem, per exemple, d'una aracnofòbia, seria racional tenir una aracnofòbia a Austràlia, quan vius en un ambient rural. Per què? Perquè la quantitat d'estímuls fòbics...
I d'aranyes, sobretot.
D'aranyes. Exacte. Clar, però jo em refereixo a l'aranya com el teu estímul fòbic quan tens aracnofòbia. La quantitat d'estímuls fòbics que hi ha en el teu ambient és importantíssima. I tu et pots trobar amb el teu estímul fòbic en qualsevol moment. El problema és de la fòbia és quan això és irracional. Però ara mateix estem en un moment de por racional. Sortir al carrer ens exposa, anar a treballar ens exposa. Llavors, la fòbia se separa amb la temor o la por en que hi ha una racionalitat o no existeix. El conjunt de síndrome de la cabana i fòbia no seria un relat.
Tots, en major o menor grau, estem patint aquesta síndrome de la cabana o s'ha de ser d'un perfil especial per caure en aquesta síndrome, Xavi?
De fet, és molt més normal caure en síndromes de tipus ansiós si tu ja tens una personalitat ansiosa. Uh-huh. El que fa és jugar en el teu terreny, aquesta ansietat. Llavors, tu acabes desenvolupant aquest síndrome de la cabana. Però sí que és veritat que després de tants dies de confinament adaptats a una nova realitat, readaptar-nos a una altra realitat, a tots ens produirà algun tipus d'estrès, algun tipus d'ansietat, algun tipus de desadaptació, no? Pensem que seria el mateix que començar amb una nova feina. que seria la mateixa sensació de començar una nova etapa en la teva vida. Llavors, tot el que porta a que tu t'hagis d'adaptar a una nova situació et provocarà irremediablement un estrès, per bona o dolenta que sigui aquesta situació per a tu.
I quins són els símptomes? Com se'ns manifesta aquesta síndrome?
De fet, hi ha dos tipus de símptomes. I tenim el símptoma fisiològic, que el que seria, ja, com us dic, una manera física d'expressar el síndrome, que seria fatiga, la qualitat del son és més baixa, però sobretot, fortes palpitacions en situacions on abans no es donaven. Per exemple, anem a agafar el cotxe i ens comencem a posar nerviosos. Si jo he agafat el cotxe tota la vida, si jo he anat sempre per aquesta carretera. Llavors, aquest tipus de símptoma fisiològic ens ha de posar en alerta. A què es deu aquest símptoma fisiològic? A l'altre tipus de símptomes, que serien els símptomes de tipus psicològic. Els símptomes de tipus psicològic són normalment una sensació de perill on abans no veies aquest perill, on abans pensaves aquesta carretera és perillosa, abans no ho pensaves i ara sí que ho comences a pensar. I comences a tenir por, sobretot en les rutines que portes a terme. No vull tocar aquesta porta, no vull entrar per aquí, no vull fer això. Llavors, tot el que abans era normal per tu, tu entres en automonitoratge de por. Tot, constantment, et dona por. Tot el que feies abans, sense cap tipus de problema, ara et dona por.
Ens tornem més porucs o ens tornem més maniàtics? On està la línia que separa la por de la mania?
Saps? La mania és un comportament repetitiu que el que t'acaba generant és un estat ansiós. La por el que et genera és ansietat, però no ho fas de manera repetitiva. Si tu comences a fer rituals de manera repetitiva, aquí estàs entrant en la mania. Però de moment, si tenim una precaució a l'hora de fer les nostres activitats, potser estem amb por, però d'una manera precavida. No estem fent una mania ni un ritual.
Xavi, parlaves de la qualitat del son aquests dies de confinament. Ara parlaré una miqueta de mi, però no sé si li ha passat a les altres persones que ens escolten. És normal haver somiat tant aquests dies de confinament i somiar coses molt, molt estranyes? És una cosa normal?
És totalment normal. I, de fet, gràcies a tot, la son és una de les coses més estudiades a nivell psicològic. Suposo que tots coneixereu la clínica del son del doctor Estivill,
on
ell ha desenvolupat tot un seguit de tècniques, però sobretot molts estudis en quant a la son. L'estem somiant tant perquè en el nostre dia a dia no es dona novetat. El que fem en els somnis és integrar part del que has viscut en aquell dia amb la teva part inconscient, on ho relaciona tot, fa com un mesclum, no? I comença a fer-te viure experiències que has viscut o que no podràs viure i les ajunta. El no viure novetats en el dia a dia, el teu cervell és molt més actiu, amb el que et fa somiar més i de manera més potent.
Aquesta síndrome de la cabana afecta tant a l'igual adults que criatures? Ens podem trobar també amb nens que després de 2 mesos d'estar tancats a casa els hi costi tornar a sortir, no vulguin sortir al carrer?
Evidentment, sí. Tens tota la raó amb el que dius. Pot afectar a totes les franges d'edat. Per què? Perquè, com tots sabem i tots coneixem, hi ha gent que és més adaptativa i gent que és menys adaptativa. Aquí ens movem sempre amb l'estat de flexibilitat. Hi ha gent que és molt flexible, de seguida s'adapta a una nova situació, i hi ha gent que és molt rígida i li costa molt adaptar-se a la situació. Fins i tot la gent rígida intenta que la situació s'adapti amb ells. Llavors, la rigidesa de flexibilitat no és una qüestió d'edat, és una qüestió de personalitat. Quan estem parlant de nens que els costa adaptar-se a la nova realitat, nosaltres el que hem vist, i jo des de la meva experiència clínica, és que els nens van començar en el confinament d'una manera molt abrupta, com tothom, però van empitjorar molt en tret d'ansiós. Després va haver-hi el que nosaltres diem una meseta, on tot es va tranquil·litzar i tot es va posar a puesto i els pares fins i tot et deien fantàstic, s'ha adaptat molt bé, ara ja ho tenim, ja funciona, però quan hem entrat en una nova fase d'adaptació, com ha sigut la fase 0 o la fase 1, els nens no entenen què poden fer, què no poden fer i els hi costa adaptar-se. Això que fan els nens, també ho fan els adults. Yeah. Tots tenim preguntes de, però puc anar a un bar? Però puc fer això? Però he de posar-me guants per... Llavors, aquest constant no saber, aquest constant dubtar i aquest constant no adaptar-te a la situació, el que et va generar és aquest tipus de pors que nosaltres podríem ficar també dintre aquest síndrome de la cabana.
I nens que s'han acomodat a estar a casa ara i que, més enllà del síndrome de la cabana, els hi costa doncs, tornar a reprendre una miqueta la rutina, sortir, etc etc. Els hem d'obligar a sortir?
Els hem d'obligar a sortir, però d'una manera gradual. Sobretot, el que recomanem tant a nens, adults, a tothom, és que comencem a fer la nostra vida, però d'una manera gradual. No ens podem exposar de cop a tot el que fèiem abans, perquè això tampoc és bo pel nostre sentiment de seguretat, però ho hem de fer d'una manera gradual. Ara no podem fer la mateixa vida que fèiem abans, però sí que ho podem fer d'una manera protocolaritzada, que és el que estan intentant fer des del govern, però també ho hem de fer nosaltres a nivell domèstic. Hem d'intentar doncs que tinguin contactes amb els seus companys, de que puguin sortir certes hores, de que facin certes activitats que abans feien, i els hem d'animar a fer-les. La paraula obligar no ha de ser tan secular, sinó que hem d'intentar donar-los tot aquest tipus de possibilitats, dient-los que al llarg del seu dia han de poder fer de tot, no només estar xatejant, no només estar jugant al Fortnite, no només estar jugant. D'acord? Llavors, els hem de donar totes aquestes alternatives i dir, mira, avui podries fer això, però no estaràs tot el dia fent això.
Molt bé, Xavi. Ja per acabar, algun consell més enllà d'aquests per al jovent, doncs per la gent ja més entrada en anys, que es senti identificada en aquest síndrome de la cabana i que ens estiguin escoltant ara, què els hi diries?
Sobretot, centrar-nos en això, en que les sortides han de ser de tipus gradual. Hem de seguir els protocols de seguretat, això és evident, però no només des del punt de vista psicològic, sinó des de tota la vessant sanitària. No hem d'exigir mai a ningú una tornada a la normalitat total. Sempre hem d'intentar que aquesta persona també faci que la situació s'adapti amb ells. No? Una altra cosa que venim dient des del dia zero de tota aquesta situació social és evitar la infoxicació, evitar intoxicar-nos de tanta informació, portar cada dia el número d'intoxicats, portar-ho el dia constantment, fixar-nos en les gràfiques. Això no és bo per ningú. Tu has de ser responsable de tu mateix i has de fer les coses per no caure en això. Fent això ajudaràs a tots els altres.
Molt bé, el Xavi també, Costa. Digues, Xavi, perdona.
Dos coses que també crec que són molt importants en quant a consells seria compartir les pors que tenim. Hi ha molta gent que té por i no ho diu, i aquesta por el que fa és fer-se cada vegada més gran dintre d'un mateix quan acaba finalment sortint. I la darrera de totes és que si amb tot això no tenim millores, no veiem que sortim endavant, sempre hem de buscar ajuda de tipus professional, no tenir por a consultar un professional les nostres debilitats, dificultats o problemes.
El Xavi Costa és psicòleg i el trobareu, com sempre, al Centre Mèdic Creu Groga. Xavi, gràcies, com sempre, per haver atès la nostra trucada i que tinguis un bon dia.
Igualment. A
gràcies, fins aviat. Gràcies, Xavi. Adéu.
Televisió 107.9 FM.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Netipolit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Durant el confinament, els nens i nenes han de continuar aprenent en línia des de casa. Per això cal planificar quines tasques escolars requereixen l'ús de pantalles, habilitar, si és possible, un espai tranquil per dur-les a terme. acompanyar els infants en l'aprenentatge i aconsellar-los sobre com cercar la informació i no oblidar-se de fer petits descansos. Durant el confinament, aprofitem les eines digitals i aprenem amb les pantalles. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
El pressupost 2020 aposta per un país de prosperitat compartida. Els comptes d'aquest any preveuen un increment de recursos en els serveis públics. Treballem per reduir les desigualtats socials, de gènere i de territori i per promoure l'economia productiva i del coneixement. A més, l'horitzó zero emissions i residus és un objectiu clau per fer front a l'emergència climàtica. El pressupost augmenta en més de 3.000 milions d'euros i es destinaran més de 900 milions d'euros a salut i més de 800 milions d'euros a educació respecte al 2017. Pressupostos 2020. Catalunya 2030. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Hem arribat a 3:15 del matí. La fase 1 ens permet també reobrir gimnasos. Això sí, amb dures mesures de prevenció. És el cas del Silence Fitness and Spa. Tenim a línia la seva gerent, la Núria Corrales. Què tal, Núria? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Esteu oberts ja des d'ahir. Què tal ha estat aquesta tornada a la nova normalitat, Núria?
Bueno, estem oberts des d'avui.
Em pensava que havia obert ahir.
Sí, ens hem animat avui. Al final estava tot llest per avui. I bueno, la veritat és que molt contents de poder obrir un altre cop, de poder veure els nostres socis i evidentment, com has dit, amb moltes mesures de prevenció, no? I res, i ja et dic, ja fa setmanes que treballem per poder donar seguretat, no? Seguretat. I res, ja avui hem obert i estem molt contents, la veritat.
Quines són les mesures que us imposa el govern, Núria?
Mira, el govern ens imposa un 30% d'aforament, val? Ens imposa també un metro i mig entre maquinària i, bueno, i sobretot facilitar gels hidroalcohòlics i neteja i neteja i desinfecció més freqüent de lo que portàvem fent fins ara. Llavors, nosaltres encara hem sigut una mica més exigents, almenys al principi, perquè volem tornar amb molta seguretat, no? Llavors, de moment el que hem fet ha sigut reduir encara una mica més l'aforament a un 15%. O sigui, ara mateix només deixem entrar 10 persones l'hora per entrenar. Les màquines les hem separat més del metre i mig, hem separat a 2 metres, sobretot tot el tema de cardio, que és on la gent normalment doncs, es cansa més i respira amb més freqüència. I hem facilitat una pàgina web perquè puguin reservar i que no es trobin que vinguin aquí i l'aforament ja sigui complert, no?
Clar.
Llavors, això és... Digue'm.
És rentable obrir un gimnàs amb tot el que costa, amb totes aquestes mesures? Que imagino que això també fa replantejar doncs, les tasques dels vostres treballadors, etcètera, etcètera. És rentable poder obrir en aquestes condicions, Núria?
A veure, no, la gran majoria dels gimnasos no han obert. Per tant, s'entén que no és rentable. El que passa és que aquí hi ha una doble moral, diguéssim, no? És a dir, nosaltres tenim moltes ganes de poder recuperar una certa normalitat, no? Ja et dic, sobretot amb moltes mesures per evitar el contagi, però també volem que la gent pugui tornar a fer una mica el que feia abans, no? La seva vida normal, perquè també és molt depriment, no? No poder fer exercici com feies, no poder... I llavors, clar, d'alguna manera o d'una altra, jo crec que tota la gent que tenim empreses, que tenim negocis, ens hem de mentalitzar, no?, de que hi haurà un canvi, de que hi haurà un canvi important, de que hem de començar, no?, de que ens hem d'animar i de que hem d'animar el nostre entorn també, no?, a tornar a recuperar aquesta vida amb molta gent, i que jo... Sota el meu punt de vista, crec que ens dona l'oportunitat de fer coses inclús molt millor que les fèiem abans, no? Amb tant higiene, amb tant desinfecció, no? Vull dir, que no només tot és negatiu, que hi ha coses molt positives amb tot això, no? I mica en mica, pues, amb el dia a dia ja anirem veient. I si no hi ha un rebrot, que tots esperem que no hi sigui, doncs probablement podrem recuperar les activitats dirigides, podrem recuperar altres coses que ja faran que sigui més rentable, no?, el gimnàs, però bueno, s'ha de començar. Mm.
Vosaltres també gestioneu la piscina olímpica. La piscina per quan, Núria?
Doncs mira, hi ha molts debats sobre la piscina. De moment el govern no ha donat ordre de poder obrir-la. Sembla ser i es parla que potser de cara a la fase 3. Jo sé que hi ha molts clubs que estan apretant perquè la veritat és que és estrany, eh? Perquè les piscines a l'aire lliure, amb la cloració que tenen, el risc de contagi no és molt poc, inclús jo diria menys que altres espais tancats, no? Vull dir, llavors, bueno, suposo que per algun motiu no deixaran obrir-les, però bueno, en el moment en què ens donin permís, nosaltres farem com el gimnàs, intentarem bueno, pues reprendre una mica la normalitat, la nova normalitat, no?
Una piscina a la vostra que acull estades de clubs internacionals, creus que en veurem, en podrem veure aquesta temporada o això ho haurem de posposar al 2021, Núria?
Espero que de cara al setembre puguem veure'l. Jo crec que tinc confiança, vull tindre-la, i espero que de cara al setembre puguem veure alguns que hagin pogut obrir ja fronteres i que ja estiguem bueno, pues, treballant dins de la nova normalitat. A l'agost és un mes que normalment els nedadors solen estar parats perquè solen descansar. Clar que és un any estrany, potser tenen tantes ganes de piscina que ens sorprenen i es posen en contacte amb nosaltres. De moment ho tenim parat, la veritat, els estaixos internacionals.
Molt bé, Núria, veurem com va evolucionant el tema de la pandèmia, perquè en molts casos és un parlar per parlar, no? Perquè l'actualitat sí. És tan canviant que sí. Qui et diu que no el mes de juny no canvien les coses a per bé o no? No ho sabem. Esperem que sigui per bé, no?
Ara més que mai hem d'estar en l'aquí i en l'ara i anar-nos adaptant.
Núria Corrales, gerent del Silence Fitness en Spa, gràcies per haver atès la nostra trucada i bona feina, que vagi molt bé.
Igualment.
Gràcies, adéu. Fins una altra.
Adéu. Fins una altra.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Qui ens havia de dir que hem estat capaços d'adaptar-nos a un confinament? Que una abraçada és el millor abric. I que somio amb aquell cafè que tantes vegades et vaig ajornar. Que darrere de les mascaretes hi ha somriures. Que seguim estimant. I que als centres sanitaris cada dia n'hi entren molts, però també en surten molts. Així que agafa forces, pare, que aquí fora tothom està fent el que s'ha de fer.
Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
Recte final d'aquesta ciutat reduïda, ja sabeu que mentre doncs, no es garanteixin les mesures entre les persones, doncs la segona hora en la que habitualment fem la tertúlia aquí a la ciutat, doncs encara la posposarem per uns dies més enllà. Tenim en línia la Maria Pera, d'On Colliga Calella. Maria, molt bon dia.
Hola, bon dia, Sònia.
Ahir al vespre, ho vam veure, van publicitar ja la 11a marxa contra el càncer, que jo deia en començar a la ciutat d'avui que seria una marxa ben diferent a les que estem acostumats a veure, no?, i a participar, Maria.
Sí, sí, per força, aquest any ha de ser així, no pot ser d'altra manera.
Molt bé, Maria, us heu reinventat en aquesta 11a marxa contra el càncer. Explica'm com ho heu fet.
Mira, vam dir aquest any no es podrà fer la marxa, perquè ja ho veus que no es pot fer. I vam dir alguna cosa hauríem de fer, perquè és clar, ja no vam fer Sant Jordi, ara tampoc la marxa, i els serveis els seguim donant igual, seguim amb el servei, amb el CIT, amb el servei de suport immediat a domicili, amb la psicòloga, el servei jurídic, les ajudes econòmiques per medicaments que no entra per la Seguretat Social, i diverses coses, i esclar, i vam dir, doncs a veure, fem una marxa perquè tothom, que ja ho saps, que a la gent li agrada venir a la marxa d'Oncolliga, doncs ens veiem, encara que no sigui el natural, de manera virtual. I llavors ens hem dit doncs, que s'inscriguin, que facin el donatiu que ells vulguin, perquè, és clar, quan fèiem la marxa sí que posàvem un preu, era 8 o 10 euros, 8 abans, 10 després. Però ara, és clar, fent-ho així virtual, vam dir el donatiu que ells vulguin. Si volen 5, si volen 10, si volen 20, el que la gent vulgui. Per això no hi hem posat cap preu. Cadascú a la seva... I s'inscriuen i llavors que pengin la seva foto amb la samarreta d'altres anys, que ja són 10 anys que ho has fet, vull dir que de samarretes n'hi ha de tots colors, i que la pengin a les xarxes, que la pengin a l'Instagram, amb el hashtag marxa Oncolliga, i així ens podrem veure tots plegats.
De fet, animeu el que queda de mes i el mes que ve a que la gent doncs, surti al carrer a fer les seves tasques habituals, com anar comprant al mercat o anar a fer una miqueta d'esport, que es posi doncs, una de les samarretes d'alguna de les marxes, no? Perquè
exacte.
Es vegi que la gent la porta, no?
Ah, exacte, que així, quan veus, jo almenys, quan vaig pel carrer i veig una samarreta d'Oncolliga, me fa il·lusió.
Clar.
I llavors, mira, anirem veient on colligues pel carrer.
Vosaltres doncs recolliu bastants diners amb aquesta marxa, com deies tu, perquè la inscripció doncs, valia uns diners. Al voltant de quants diners recolliu, més o menys, a la marxa? Un cap més, Maria?
Sí, a veure, 7, 8, 9, mil pessetes, segons
euros.
La gent que s'hi apunti. Ah, això.
Què espereu recollir d'aquesta campanya, tenint en compte doncs, que la gent ha d'entrar en un web, ha de fer un donatiu, que és una cosa que és fàcil de fer, però hi ha gent que se li fa tot molt, molt més farragós, no? Què n'espereu d'aquesta campanya?
No en tenim ni idea, Sònia. No en tenim ni idea perquè és una cosa que no hem fet mai. No sabem com la gent ho acceptarà. Ja he trobat molta gent que m'ha dit, escolta, Maria, jo, com que no sé com va tot això, te donaré els cèntims i llavors jo els hi faré l'inscripció i els hi posaré el seu mail i arribarà en el seu mail, els hi arribarà el diploma, perquè tothom qui s'inscrigui tindrà un diploma donant-li les gràcies per la inscripció.
Molt bé.
O sigui que a mesura que es vagin inscrivint, anirà arribant aquest diploma.
Fins quan de temps tenen per fer el donatiu, Maria?
Bueno, vam dir per posar un marge, vam dir maig, perquè el maig ja l'estem acabant, ja som a 19, doncs hem allargat fins a final de juny.
Val, i han d'entrar a 3w.oncolliga.cat.
Ah, exacte. Exacte.
Molt bé, Maria, que em quedo sense temps, pràcticament. Va, anima la gent que ens escolta a través de la ràdio, va, que s'animin a participar d'aquesta 11a marxa diferent contra el càncer.
Exacte, que no sé com anirà, però que pengin les seves fotos, que veuran les fotos de l'altra gent, i com que aquí a Calella també ens coneixem tots, però bueno, que això només és a Calella, és a nivell de tot Catalunya. I dic que animo a tothom a que s'apunti.
Clar, perquè el web
no és,
clar, perquè el web no és només de Calella, és Oncolliga Catalunya, no, en aquest cas, no? Es fa
el
web general d'Oncolliga.
Exacte. Hi ha també Oncolliga Girona.
Sí.
I aquesta és la Fundació Lliga Catalana d'Ajuda Oncològica, Oncolliga. Vull dir que
Molt bé, Maria. Sí. Doncs escolta'm, ja anirem seguint a veure com va en aquestes inscripcions,
sí.
A veure si feu molts cèntims.
Si es posen a la web, ja veuran que de seguida posa inscripció de la marxa i llavors cliques en la inscripció i llavors has de posar el teu nom, el telèfon, el mail, i per mail arribarà el que vulguis donar de donatiu i per mail els hi arribarà el diploma.
Molt bé, www.oncolliga.cat. Gràcies, Maria. Una abraçada.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Sònia.
Adéu-siau. Gràcies. Acabem la ciutat d'avui amb música de Grace Jones, aquesta cantant i actriu jamaicana nascuda tal dia com avui de l'any 48. Demà tornem als vols de les 10. Adéu-siau, feliç dimarts. Connais le corps.